Diàlegs amb l'alcalde. Els divendres fem un repàs a l'actualitat municipal parlant directament amb l'alcalde de Vilafranca. Diàlegs amb l'alcalde, cada divendres al migdia.
Us saludem en aquest espai dels diàlegs amb l'alcalde de Vilafranca i, per tant, en primer lloc, el que fem és saludar l'alcalde, en Francisco Romero. Francisco, benvingut.
Hola.
Gràcies per acompanyar-nos. Uns diàlegs amb l'alcalde que, amb aquesta nova etapa, amb la nova alcaldia, programem cada 3 setmanes. Ho dic perquè la gent potser estava acostumada a un ritme determinat i doncs hem d'explicar això, que fem cada 3 setmanes.
Abans
i avui,
que es
avui
feia.
Tocava. Abans era cada setmana. Era cada setmana.
Val.
Avui tocava, fa 3 setmanes, tot i que ens enganxem aquest dia, que és un dia pont i segurament algunes persones estan veient-nos des de casa,
segur,
en lloc de, des de la feina. De fet, des de la feina no ens podíem veure, tot s'ha de dir. Però ens acostem molt a una sessió plenària, que és el dimarts que ve, d'aquelles que tenen calat. Quan s'aproven les ordenances fiscals o els pressupostos, sempre diem que són plens municipals on tenen un punt que hi destaca especialment, en aquesta ocasió, les ordenances fiscals. Quan diem ordenances fiscals, ens referim als impostos que pagaran els vilafranquins a nivell local, taxes o ordenances, no? O impostos, en aquest cas. Quin és el plantejament que farà l'equip de govern el dimarts que ve?
Sí, a nivell d'ordenances també ha anat canviant, perquè jo recordo abans es portaven totes les ordenances en el mateix dictamen i ara ja no es porten els preus públics, per exemple. És a dir, es porten totes les ordenances que tenen un padró fiscal al darrere. És a dir, bàsicament són els impostos i les taxes. Però, per exemple, els preus públics que fa referència a les instal·lacions esportives tenim més temps per aprovar-los perquè s'apliquen a partir del mes de gener. I pel que fa doncs, als preus públics de l'oferta educativa, tipus l'escola de música i d'altres, tenim més temps ja que s'apliquen a partir del setembre del 24. Per tant, el que es porta el dimarts és la part, bàsicament, que fa referència a impostos que tenen doncs, això, un padró al darrere. I la proposta que portem, com ens van comprometre doncs, en campanya, i crec que és majoritari, és... o sigui, actualitzar el cost del preu de la vida, no? Que al final està referenciat amb l'IPC. I aquest és una mica l'indicador que aplicarem. Crec que és una manera de no pujar la pressió fiscal més, sent conscients que la situació que hi ha, doncs, les famílies, doncs, entre el preu de l'Euríbor, la inflació, que ja la previsió és del 4%, doncs tot això doncs, hem valorat i reflexionat entre tots que val la pena doncs, fixar l'IPC, i el que ens permet la proposta de dimarts és incloure més bonificacions, sobretot en l'àmbit de l'habitatge i en l'àmbit de la sostenibilitat, no? Dins dels que portem. No? La resta, la idea és agafar un compromís de treball pel que fa a la part de residus, no? De seguir aquesta modernització, no? Que ja s'apunta amb contenidors intel·ligents i híbrid doncs, a augmentar la selectiva, i després també doncs, seguir treballant un model de l'escola de música on cap nen nena quedi fora de l'oferta per raons econòmiques. No? I aquests són temes que s'aniran treballant ja amb més temps, ja que s'han de veure altres experiències i com he dit, doncs, tenim més marge. No?
Quan es parla de l'IPC, en quines xifres ens referim? Perquè l'IPC és en funció de cada mes. Quin mes s'ha triat?
Bé, aquí hi ha ajuntaments de tot tipus. A vegades s'havia utilitzat l'agost, però l'agost també és molt particular, no? És un mes... diferent dels altres, i s'està agafant el mes de setembre, que està doncs, en un 3,5. Aquest seria una mica l'IPC. Hem de tenir en compte que la inflació, com deia, es mou en el 4, o sigui que realment de sortida tot va molt ajustat, i també hem de dir que serà tot un esforç pel consistori. Hem de pensar que tenim despeses vinculades, per exemple, a la part de residus, o la part de l'aigua, que puja molt més que l'IPC. De manera que l'equilibri pressupostari, que és el que s'anirà treballant d'aquí al Nadal, doncs s'ha d'ajustar molt bé perquè els ingressos, tenint en compte que no pugem la pressió fiscal, després s'haurà doncs, de revisar tots els projectes molt bé per poder fer un tancament del pressupost sense pujar significativament l'endeutament i mantenint doncs, unes finances sanejades. No?
Vostè ens parlava m'ha semblat entendre l'expressió, hem estat valorant i he entès que ho valoraven no només amb l'equip de govern, sinó que amb els contactes que han fet amb altres grups municipals, perquè es necessiten més suports que els 8 regidors del govern per poder aprovar també aquestes ordenances, no? És així? I d'altra banda, aleshores, amb qui ho han valorat? Amb totes les forces polítiques coincideixen amb el tema de l'IPC?
Sí, és un acord molt majoritari. Les ordenances s'aproven per majoria simple, de manera que ha d'haver més 6 que no, i si no es prorroguen. Vull dir que si es prorroguen, de fet prorrogaríem les de l'any passat. El que sí que perdríem és l'oportunitat d'incloure totes aquestes bonificacions que s'han anat treballant, doncs, incorporant propostes dels diferents grups, i sobre, en, com deia, en la part d'habitatge, en la part de sostenibilitat, i també aquesta línia oberta, que coincidim majoritàriament en veure, doncs, alguns canvis tant en la part de preus públics, no?, en educació, com en la part de residus, no?, que tot això és el que hem d'anar treballant els propers mesos. Crec que és una proposta molt acordada de no pujar la pressió fiscal en aquests moments.
Mm-hmm. Jo també recordo un tema sobre els pisos buits que sempre surten al ple municipal en els darrers anys i que s'havia incorporat en alguna ocasió, però després es va retirar de les ordenances. En aquest cas no és una bonificació, sinó és incrementar justament l'impost a aquells grans propietaris que tinguin pisos buits durant més d'un any o dos anys. No?
Sí, això ha anat també modificant tota la normativa i de fet ara, doncs, ja hi ha supòsits que és de més fàcil aplicació. Per exemple, doncs, quan diem grans propietaris, doncs, ja la tipologia és propietaris que tinguin més de 4 pisos buits. No? De manera que aquí en aquest cas es podria aplicar i el reglament ja sembla més viable jurídicament. Aleshores, a partir d'aquí s'està treballant una proposta, de manera que sobretot el que es vol és incentivar que els particulars que tinguin més de 4 pisos buits, doncs, que realment els puguin posar al mercat, no?, i que realment donin sortida, doncs, a tota la necessitat que tenim d'habitatge, especialment entre els més joves. I en aquest sentit, doncs, el tema de l'habitatge, doncs, inclourem totes les que puguem per incentivar aquesta part, també incentivar la rehabilitació, i després seguirem apostant, doncs, per tot el que són les energies renovables i tot el que sigui ajudar a combatre el canvi climàtic a través de les possibilitats que ens donen les normatives, no? En definitiva, crec que són eixos que hem anat explicant i que sempre creiem que des de Vilafranca hem de liderar aquests temes i tot el que, segons la normativa, va evolucionant i ens dona més eines als ajuntaments, doncs incloure's a les ordenances.
Uh-huh. Una altra bona part, podríem dir, és el tema de l'aigua, perquè vam veure dimecres una informació promoguda per la ATL, l'Aigües Ter Llobregat, que és qui subministra bona part de l'aigua a Vilafranca, que hi hauria un increment de promig per a tots els seus clients, per entendre'ns, d'un 30% del preu de l'aigua. També a Vilafranca, el 30%?
Aquest és una mica el criteri, no?, que fixa, doncs, l'ATL, que de fet és el principal proveïdor d'aigua, doncs, també al municipi de Vilafranca. Aquí el que hem fet és valorar diferents temes. Vilafranca, primer, pel tipus de ciutat que és, compacta, pel tipus de consum mitjà que hi ha, i també crec que a poc, dins d'una bona planificació urbanística, s'ha anat reduint el que són pèrdues d'aigua, no?, amb la xarxa pública, i sobretot per no traslladar aquesta pressió fiscal, doncs a la gent el que hem valorat no puja un 30, sinó si l'IPC és un 3,5, a l'aigua de mitjana s'està valorant pujar un 5%. Aquest 5%, això sí, el que seguirem insistint són en campanyes, sobretot d'estalvi d'aigua. En definitiva, el context de sequera que tenim, doncs, ens obliga a valorar encara més, no?, si s'escau, tot el que és l'estalvi d'aigua. Per tant, no pugem aquest indicador i això ens obliga a tots plegats a ser, sobretot a ser molt racionals, no?, en el consum de l'aigua i l'esforç que haurem de fer tots, entre, i primer l'Ajuntament, doncs per seguir amb aquestes campanyes i veiem aquest 5%, lògicament vol dir que hi haurà com un increment que s'haurà d'anar assumint, no?, per part de l'empresa municipal, però entenem nosaltres que si mantenim aquests nivells de consum mitjans a Vilafranca, dins del que és el desequilibri que hi ha per la sequera, ho veiem possible.
Uh-huh. Una cosa és, com dèiem, el tema de l'aigua. La resta de l'IPC que vostè ens comentava s'aplica també potser a l'impost més de més gruix, que és l'IBI, que és l'impost de béns immobles. Seria també
sí, correcte. De fet, la mitjana que estem veient, no?, en d'altres ajuntaments Aquest és l'impost principal de l'Ajuntament, té un padró al darrere, per tant val dimarts, i nosaltres fixem l'IPC també. Aquesta és la mitjana, per tant, com vam dir en campanya i com és compartit amb la majoria de grups municipals, fixem l'IPC i treballem, en tot cas, el detall de bonificacions amb aquests àmbits que són prioritaris i, en tot cas, en els propers mesos seguim treballant els preus públics, de manera que abans d'aplicar-se doncs, incorporem alguns canvis.
Es comença a parlar també en aquesta proposta de diferenciar l'aparcament a Vilafranca, la taxa, diguéssim, per aparcar en les zones blaves, amb aquell anunci que s'havia fet fa temps de fer diferents anelles en funció de la centralitat de l'aparcament amb preus més barats quan més a la perifèria, per entendre's, no? Això vol dir que hi haurà, doncs, si es parla ja amb les ordenances d'aplicar aquestes tarifes, vol dir que es pensa en aplicar-les en un moment o altre?
Bé, aquests és el model, com et deia, clar, són preus públics que al final l'Ajuntament, a l'haver recuperat no, la titularitat pública i per tant no és una concessió en aquests moments, es poden modificar en qualsevol moment. I el que fem bàsicament és centrar-nos de moment amb el model que tenim vigent, és a dir, la zona regulada en primera corona i la xarxa d'aparcaments dissuasoris gratuïts. La resta de formats no, que estan inclosos en el pla d'aparcaments els anirem treballant i valorant a poc a poc, de manera que comencem l'any amb el mateix model, de moment, i també doncs, seguim treballant més aparcaments dissuasoris que ens poden permetre doncs, valorar altres opcions que són fases que estan incloses en aquest pla d'aparcaments. Però de moment mantenim tot igual.
Hem encetat la conversa amb el Francisco Romero, amb l'alcalde de Vilafranca, avui parlant justament d'aquesta qüestió perquè és, com dèiem, el tema principal que es debatrà en el ple de l'Ajuntament el dimarts que ve. Però volíem també demanar-li com ha valorat i com ha vist aquesta primera experiència de l'alcaldia de proximitat, que és una de les apostes que vostè ha fet amb aquest nou mandat, portant doncs, això, l'alcaldia als barris. Van ser 4 dies que va estar vostè reunint-se amb entitats i visitant instal·lacions del barri de la Girada?
Sí, en aquest vam començar amb el barri de la Girada. Realment doncs, és molt intens, perquè ja us podeu imaginar que moure els equips tècnics, no? Els regidors delegats que, en funció dels temes i posar en marxa doncs, aquest xat directe doncs, realment ha tingut molt bona valoració pel que veiem de les reunions que s'han demanat. I aquí tenim reunions de diferents formats. No? He pogut fer reunions amb comerços del barri, situacions doncs, més particulars vinculades a l'habitatge i comunitats de propietaris. Després l'associació de veïns ens ha acompanyat en diferents reunions ja de format mitjà o gran, especialment per parlar de l'espai públic, de la seguretat ciutadana i de les propostes de millora que portem pel barri de la Girada en qüestió. I també hem obert un cert debat general de temes que no és només del barri de la Girada, sinó en conjunt de Vilafranca. És un format que m'agrada molt, és una manera de conèixer directament doncs, l'opinió dels veïns i veïnes que ens ajuden doncs a propostes que ja portem al programa, doncs a incorporar suggeriments, noves inquietuds, a millorar-les i després també a donar prioritat a d'altres noves que realment s'han plantejat i que voldrem estudiar. No? I crec que és un canal molt interessant i crec que és la manera de veure directament quina és la situació no? en aquest cas en el barri de la Girada i ara seguirem el següent. És el Molí d'en Rovira i així anirem. La idea és mantenir una reunió trimestral amb les associacions de veïns, amb un format més d'associació de veïns, doncs ho fem a l'Ajuntament, i l'altra, doncs, com a mínim 2 vegades a l'any, repetir el format d'una setmana doncs, en cada barri i combinant una mica els diferents temes i, sobretot, compartint noves propostes.
Però vostè ho deia, no? És una manera d'estar molt proper al ciutadà, vaja, cara a cara amb el ciutadà, i suposo que li deuen dir de tot, en el sentit, amb tot el respecte i educació per descomptat, no? Però tots aquells problemes que es troben els ciutadans en el seu barri, no?
Sí, efectivament. O sigui, per exemple, en el barri de la Girada portàvem la proposta, i això ja era de programa, de reduir la secció de la Ronda de Mar, no? Que és una secció, és un carrer urbà, però aquells 2 carrils doncs, fa que hi hagi
carreres
i aleshores reduint realment és una proposta que permet més aparcament i seria un doblar com a mínim l'aparcament dissuasori allà gratuït amb el canvi aparcament en bateria, després més seguretat perquè redueixes velocitat i per tant seguretat amb el pas dels vianants cap a la zona de supermercats i serveis que hi ha a l'altre costat, i després doncs, tornar a senyalitzar millor el carril bici, i en definitiva és una proposta que ja portàvem, però que els veïns i veïnes ens van incorporar doncs, més propostes i creuen també que és prioritari. Per tant, aquest és un dels temes que ha sortit clarament. Després seguir millorant la part central de la Rambla i alguns carrers també perpendiculars on aquestes urbanitzacions d'any 90, no? Doncs, hem vist com les arrels dels arbres han aixecat el paviment, per tant això ho hem de fer, aquestes millores, i després seguir millorant, per exemple, els aparcaments gratuïts que hi ha entre els equipaments a la part de dalt, i també han sortit propostes per seguir millorant els usos de l'eix de la via, no? Que també toca en aquesta part on vaig visitar també la llar d'infants i una de les primeres comunitats energètiques doncs, que hem posat plaques fotovoltaiques a la teulada de la llar d'infants, també ho vaig visitar parlant amb els equips professionals. En definitiva, crec que van ser propostes molt, molt interessants, i després compartir alguns temes també de seguretat i d'espai públic.
Alcalde, seguirem parlant segurament d'aquestes visites, vostè les preveu un cop al mes, per tant coincidem en aquest programa també en altres ocasions. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres que deixem aquí l'espai dels diàlegs amb l'alcalde per avui, i tornem doncs d'aquí a 3 setmanes en aquest mateix programa. Que passeu un bon dia, adéu-siau.